A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baraçal i Bosch.
Avui és divendres, dia 5 de setembre, i entre avui i demà estrenam les converses polisèmiques. Gràcies. Això vol dir que seguim estirant de les paraules que han estat protagonistes del programa aquesta setmana. I quines són? Idò, són pila, quadre, apuntar i acte. Patricia Fernández, benvinguda, com estàs?
Hola, com anem?
Quina il·lusió, preparada per les converses polisèmiques.
Jo, encantadíssima, preparada per quan te me cridis.
Que vares pensar quan te vaig precisament proposar participar d'aquestes converses?
Mira, vaig pensar, que bé, una excusa per tornar a la ràdio.
I d'aquí tenim a Patricia, que tenes costat en Gori Jaume, benvingut.
Què tal, molt bones.
Que bé tenir-te, escolta, tu estàs preparat?
Jo crec que sí, estic un poc assustat, perquè, claro, som els que menys experiència té en converses, perquè hi ha gent que du conversant molt més any que jo.
Ja, però per anys, tu ets un tipus molt conversador, això ho has de reconèixer.
Això sí.
I hi ha alguna de les quatre paraules, pila, quadre, apuntar o acte, no sé, que trobis més inspiradora que les altres?
Pila, des de luego.
Sí, pila?
Sí, troc que és algo molt inspirador. Val, després vos contres, perquè...
Val. De vora en Gori i en Xavi Torrents, com estàs?
Molt bé, molt content.
A més, esteu tots tres tan morenitos i amb tan bona cara. Tu estàs preparat per la conversa polisèmica?
T'he de dir que sí, eh? He de dir que sí. Ganes de repte i ganes de tornar a compartir espai amb vosaltres quatre, que
és una
que
tenim aquesta idea.
Sí.
Tenim aquesta idea, molt bé. Idò, anirem amb les quatre paraules polisèmiques i, si vos pareix, començarem posant-li música a veure si trobeu aquesta cançó que he triat, de quina paraula parla. Idò, jo no pensava que José Mercé li hagués dedicat mai una cançó a les piles alcalines, però ja veus, i ja que en Gori deia que era una paraula molt inspiradora, que vos pareixi començant per ell. Si a tu te dic pila, Gori, Jaume, què és el primer que te ven al cap?
Si jo me dius pila, lo primer que me ven al cap és una pila de vàter, perquè és que, claro, nosaltres, penseu que jo faig feina amb la venda de material de construcció, claro, el defecte professional se me'n va cap allà.
Per favor, això dona molt de joc, aquesta no l'havia pensat. Bé, després anirem desenvolupant i estirant, perquè de vàter...
Això serà interessant, això... perquè cadascú pensa el que vol pensar en les paraules.
Claro.
Això és molt interessant. I a tu, Patrick, si te dic pila?
Això, pila, m'adú en els temps que cap de deixar de carregar pila de vacances, però immediatament. I vaja, me ve l'imatge de la base allà on carregues els telèfons o el que sigui, que van donant energia, no? O sigui que...
A tu que te carregues les piles?
Pues moltes coses, però la que té més recent han estat les vacances. Mm. Les vacances, la natura, la mà, els amics, totes aquestes coses me carreguen.
Seria possible viure així tot l'any? És a dir, intentar carregar piles d'alguna manera tot l'any?
Uf, man, jo crec que també te carregues les piles perquè és el menys habitual.
Sí.
Perquè si fos habitual ja no te carregaria tant. Però és vera que totes les vacances mos carreguen les piles. Jo també, els amics també te carreguen molt les piles... l'amor, també, tot això és una xuta d'energia que fa que després tot sigui més fàcil. Però jo sempre dic que les vacances són tan guais perquè són moltes cases.
Són curtes.
Si fossin més llargues...
Si fossin permanent no tindríem la mateixa sensació.
No
estic d'acord. Molt d'acord.
Val.
Ja que diuen per tu que t'agrada més partir de viatge, quedar i tal, i ja, mentre canviï la rutina, m'és igual.
Exacte. Jo crec que canvi, que me carrega tant la pila perquè canvi físicament de lloc d'estada, canvi completament d'activitat, canvi d'entorn...
D'horari, de ritme.
D'horari, per suposat, de persones a les que veig, o sigui... És un canvi radical i és com si desenxufàs i enxufàs un altre lloc. No? De l'alimentació de la pila és brutal. Ara, vos dic una altra cosa, això que deia Araceli. Trobeu que podríem estar tot l'any? Jo crec que tot l'any hem de cercar algun lloc on carregar les piles.
Sí, això està clar.
Perquè una cosa són les piles carregades de vacances, que són alcalines, i una altra cosa són les petites carregades de pila que han d'anar... Vaja, jo crec que han d'anar cercant durant tot l'any, perquè si no se fa molt. Sí. Molt dur, molt dur.
Les hem de cercar i hem de fer que la gent que tenim per duar els acerqui també.
També. Hem de ser promotors de que tothom tingui el seu espai per carregar piles.
Quina meravella d'equip.
Va molt bé perquè en l'estiu carregues piles i quan t'arriba, ara per exemple aquesta setmana que has estat la primera feina, t'has de posar les piles.
Sí, eh? Sí.
T'has de posar per feina.
Claro, t'has de posar per feina.
Efectivament.
Dius, ja no me'n recordava, jo vaig arribar, no me'n recordava ni la contrasenya de l'ordenador.
A mi també va passar.
Jo aquesta és una de les frases que tinc, no te vull dir d'infància, no? Però d'aquestes de sentir, posa't les piles, no? De dir, venga, ràpid, bé, sobretot des de matins, quan mos costava tant aixecar-mos i tal, no? Però la frase aquesta de posa't les piles, venga, posa't les piles...
Anar per feina. Però això també mos ho hem de dir de tant en tant, en el dia a dia, que te menja el dia a dia, la rutina, les tasques, l'urgència, i a vegades se mandra, no? Jo estic mirant en Xavi, però no és perquè pensi que ell és un mandrós, però com que encara no ha dit la paraula pila, tu què és el primer que te ve en el cap?
Bueno, aquesta de posa't les piles, però és vera que també pens en un altre tipus de pila, ara mirant en en Gori, no? En una pila baptismal, i me diràs per què, doncs no en tenc ni idea, no? Però supos que era el primer que feia en sa padrina, visitava moltes iglesies i moltes parròquies, era deixar de, ai, anem a entrar un poquet, i clar, sempre entrava, en tocar saigata, fer sa senya i tal, i clar, doncs me quedava mirant ses piles.
Era com el principi, si ho mires originàriament, et sentit que té, és com el principi de sa vida cristiana, no?
Correcte.
Té un sentit, lo de ser pila.
Sí, a més, el meu padrí ve de família de pedra i marbres, de picar. El meu padrí tenia els dits polses de ses mans, totalment deformats, d'agafar s'escarpa i picar entre les pedres. I clar, i sempre duia una llibreta damunt, i feia dibuixos. I clar, més d'una pila la tenia dibuixada, perquè hi havia un detall que li agradava, o mira com han fet ses cares, bueno, piles, escales, tot lo que fos de pedra li cridava molt l'atenció. No? Jo el record veure picar pedres per fer llars de foc.
I aquesta setmana, que ara tancam i recoïm el programa de dilluns que el dedicàrem a pila, no vàrem xerrar les piles d'esbàter, jo estic pensant en un munt de preguntes ara per en Gori, però sí que vàrem anar a veure la pila baptismal de la Seu, que és del segle XVIII, i que està feta d'una sola pedra de marbre solleric, que és espectacular.
Que o sigui,
hi ha una pila i a darrere té tot un depòsit, com una d'aquestes, pràcticament, d'aquestes banyeres amb ses potes de...
Ah, no, de ferro.
Sí, i tens animals, no? Deslleó,
sí.
Que aguanta aquesta gran pila baptismal. Per favor, Gori, quan una persona tria un vàter, quins condicionaments? En quins condicionaments vos veure?
Uf, bé, és que demanen moltes coses. Depèn del client, depèn, n'hi ha que hi posen més atenció, n'hi ha que posen menys. N'hi ha que li donen molta importància, però troben que la pila és el més important de la casa. Bueno, són...
No ho hagués dit mai, això.
Són condicionants. Sí, bueno, en el final, cada un, també a casa teva, has de cercar un lloc també per tu que t'agradi, doncs molts utilitzen la pila per ser el seu lloc.
Vale, havia aquell acudit de Eugenio, que no sé si el recordeu, aquell home que anava a comprar paper de vàter.
Aquella papereria.
Sí. Aquella papereria. Sí. En Gori lo
gran,
clàssic. Però, clar, que anava i som que volia una llibreta i li deia sa dependenta, però que la vol de quadrat o de línies, d'espiral o de forat.
Tapa dura, tapa forta.
Fins que arriba un senyor amb un vàter a l'esquena i li diu a sa dependenta, mirau, ahir li vaig ensenyar a school, el vàter és aquest, i el paper higiènic que vull és
aquell. Aquell
que hi ha allà damunt de sa. Jo aquest xiste l'empleo de construït sí. Moltes vegades, quan qualcú me fa un interrogatori i me demana moltes coses, li dic, mira, este és el cul, este és el vàter.
Està molt bé, està molt bé, molt ben duit. Jo també, aprofitant la paraula, si me deixes, perquè també hi ha lo de, han dit, lo de carregar les piles, lo de posar-se les piles, i també m'ha passat que ara també han tornat a la feina i tenia una pila de feina.
Sí, sí, una pila com un caramull, sí, sí, sí,
sí, sí. Totalment.
També és una cosa que també se m'ha...
Vale, i tu com la traus, aquesta pila de feina? Perquè també aquesta setmana na Goretti Tour de Go Consulting mos ha donat una sèrie de recomanacions per treure la pila de feina de damunt la taula. Alguna idea de com ho feis vosaltres?
Bueno, nosaltres... Sobretot és organització, això és el més important. Primer, saber què és el que vols treure, com ho vols fer i organitzar-te. Jo, a lo millor està malament el que jo dic, lo faig, però jo començo per lo més ràpid i m'ho llep de damunt ràpidament i després faig el que més...
Ràpid són tasques curtes,
sí,
no?
Sí, tasques curtes, sí. Exacte. I després el que m'adu més temps. I normalment hi ha gent que és més productives de matins o a hores baixes, depèn del tipus de feina. Jo, per exemple, aquesta feina més tediosa les faig a hores baixes i els de matins sí que me dedico a coses més creatives, visitar clients, coses més, més ràpides i que me donen més resultat més immediat.
Navaretti mos deia fragmentar, saber què és urgent, què és important, què pot fer una altra persona que no hagi...
Delegar.
Fonamental. Que important i que difícil. Simplificar. I una altra cosa que mos apuntava era celebrar els avanços. És a dir, si ho he aconseguit, si ho he pogut fer, aquesta cosa petita, escolta, dir-te, doncs pues molt bé, vinga, a per s'altre.
És que si no, mos donem...
Això te va carregant ses piles.
Està tot relacionat.
És ben ver això, perquè tenim tendència a treure's l'àtigo i donar-mos molta canya, i quan t'ha sortit alguna cosa bé, dius, vinga, la següent, i no t'atures a dir, l'he acabat, o sigui que... No, molt bé, ara tornaré a escoltar el programa.
Tornes a dir que la pila encara està buida, però és que n'ha llevat un terç només un dia, no? Per exemple. I
sí, hi ha coses que te descarreguen la pila, i persones que te descarreguen la pila. Jo pensava, no només en temps... de recarregar, sinó amb gent i amb persones. N'hi ha que te la carreguen i n'hi ha que te la descarreguen. I de ses que te la descarreguen n'han de fugir. Vamos, jo els me posen fora tot el que puc. Quan no me queda més remei,
no ho fas,
pues,
ja.
Pues aquest dia te carregues d'energia d'una altra manera.
Però i la sensació aquesta de tenir ses piles gastades, però aquesta sensació de sa feina feta, és a dir, no puc més, però estic molt satisfet de com ha sortit.
Sí, això també.
Perquè has posat tot el teu, sí, no? Tota la teva energia.
Estàs igual de piles foses, com una, però el context és diferent, no? És a dir, és que ha sortit bé, ara no puc més. O sigui, necessit ja anar a la nostra, canviar de tal, el que sigui, però amb aquest punt de satisfacció de... Ha sortit bé.
De feina ben feta.
Exacte. Sí,
i sí. Vosaltres, per vosaltres, dieu de setembre, és com un nou començament, també? Teniu un nou propòsit, com diu, bueno, de gener o no?
Bueno, és que dia 1 de setembre comença l'any. Jo estic cansat d'aquest fals mite de que l'any comença dia 1 de gener.
Estic totalment d'acord.
L'any comença dia 1 de setembre.
Per jo, ben igual. Jo vaig com a l'any judicial, clar, jo cap el 31 de juliol... perquè mos acaben els dies hàbils. Correcte. I comença dia 1 de setembre. Correcte. Perquè tornen com els dies hàbils.
Tenim molts amics i moltes amigues, mestres i professors, i quan ho comparé, que han celebrat el cap d'any dels mestres.
Clar. Mestres, dels advocats...
És que això és així...
La construcció també, ara ja no sé si tant.
Sí, la construcció és l'octubre, el mes d'agost, sobretot perquè les altres temperatures està prohibit. Molts no ho poden fer, però n'hi ha molts que sí que s'acogeixen i el mes d'agost és inhàbil.
També. I és una gran...
I abans, claro, jo també ho vaig amb aquest any. I jo començo dia 1 de setembre, començo any. És a dir...
Jo també ho reconec. I, de fet, aprofito el mes d'agost per fer un pot de balance. En vez de fer-lo a final d'any, que m'agafa en plenes festes, en truix i en històries, aprofito per fer-ho durant el mes d'agost, que tinc vacances.
Claro.
Faig una aturada, una mirada enrere, en el curs, clar, me n'he d'anar al setembre de l'any anterior, i me posa a punt. Pues, després, el que passa al gener passa al setembre. propósitos de año nuevo, propósitos de curso nuevo. Y bueno, pues...
Bueno, tens dos començament d'any, està bé.
Sí, sí, puc fer repesca. En gener puc fer repesca des de setembre.
Molt bé, i aquesta paraula que mos ha donat joc, fins i tot per parlar de vàters, cosa que no esperàvem, està pila. La següent que vos volia proposar, que se varen fer dimarts a Esquadra, i si he començat amb en José Mercé, con las pilas alcalines, ara vos posaré una cançó, jo crec que per recordar una persona sé que estimam molt.
Sin terminar, la guerra continúa. Tú querías una canción y yo trepar por la escalera a tu luna de cartón. Demasiados barcos hundidos en este mar de valientes. Todos escribieron su historia, todos fueron héroes y quemaron sus naves, soñando a Moby Dick. Y buscaron su puerto como yo te busco a ti. Y buscaron su puerto como yo.
Quadros sin terminar de Anglada Cerezuela, que jo crec que no està malament que li enviem una besada ben forta, ben forta, ben forta en tota la nostra energia en Jaume Anglada des d'aquí, que l'enyoram, que el pensam, que el recordam cada dia perquè se posi bo.
Eh? Ai, sí, en Jaume, quantes vegades hem pensat en ell aquest estiu, mare meva.
Ja molt d'anys, ja són d'aquells de la finestra.
De la finestra?
D'anar a veure-lo a la finestra quan actuava.
Ah, vale, vale.
En directe, finestres, Bluesville, tota aquella època abans de treure's primer. Sí,
A més que és molt brus, Patri.
Hombre, jo he de dir, jo en Jaume el conec d'abans de que tocàs la guitarra. Bueno, tocar-la no ho sé, segurament ja la tocava en 15 anys, però el conec des principi de tot, de quan érem joves, i que mos unia, lo primer de tot, en brus. Tenia un amic brucero i nosaltres érem bruceros hasta la muerte. I després el sent, i moltes vegades, hi ha moltes cançons, a mi m'evoca molt... Bueno, la seva veu és única ja, però m'evoca molt cançons d'en Bruce, de rock, d'aquest estil de música que jo crec que s'està perdent una mica així ja, per deixar-lo caer.
Amb en Jaume, ara anirem a fer una pausa i seguirem estirant de quadre.
I busco mi puerto para encontrarte. Busco mi puerto para encontrarte a ti. Cuadros sin terminar, la guerra continúa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és Dial. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
a IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador con...
I d'així seguim, en aquestes converses polisèmiques que estrenàvem aquest divendres 5 de setembre amb la Patricia Fernández, amb en Gori Jaume, amb en Xavier Torrents i amb les quatre paraules polisèmiques que han fet durant la setmana i que, mira, que ara mos donen molt de que xerrar. Pila, quadre, només n'han fet dues, eh? Sí, sí, bueno, una i mitja. Ara estem en quadre i mos donava la benvinguda a aquest olio de mujer con sombrero d'en Silvio Rodríguez, que Ana Patricia està aquí...
M'encanta aquesta cançó.
Cantant.
Això anem de Bruce, de Jaume Anglada, Jaume Anglada, Silvio, què vols, que no me'n vagi.
No m'aniré. Quedaré a dormir encara,
no? No m'aniré, me quedaré aquí.
Com no li hem de dir que sí, no?
Claro, claro.
Que volem aquí de bona.
Com un caramelet en això.
A veure, quadre, quadre, Patricia. Si t'he dit quadre, tu en què penses?
Mira, me venen moltes coses. És molt curiós, lo de quadre. Però jo és molt polisèmica. Per un costat, el primer que he pensat és estàs fet un quadre? Aquesta sensació de dir, quin desastre! Però després quadre m'evoca a art, a llibre, a música, a tot el que són les arts.
No? Teatre, per exemple.
Sí, menys, menys. El teatre és una de les altres paraules, ja en parlarem. Però quadre me fa pensar en llibre perquè... He llegit alguns llibres que envolten històries de quadres, de robatoris de quadres, de descripcions de quadres. I parlant de descripcions, també he descobert darrerament com un quadre canvia, almenys per jo, quan es qui l'ha pintat t'explica. Uh-huh. No? Sobretot els abstractes, els quadres que te representen una cosa clara, doncs, bueno, tu veus el que representa, però els quadres abstractes, quan he conegut una amiga que pinta quadres abstractes, i per jo ha canviat la visió de veure què tenia per de dins el cap, el cor, aquella persona quan ho pintava, amb què pensava, i a lo millor no té res que veure amb el que jo veig. Vull dir, si no m'ho hagués explicat, jo no veuria això que representa per aquesta persona que l'ha pintat el quadre. Llavors ja, si parlem de lo que cadascun li suggereix, això ja mos pot dur a l'infinit. Però ha estat un descobriment veure com tenir a prop a la persona que fa una creació d'aquestes t'inspira moltíssim i t'explica moltíssim de seu procés de producció, de creació i de art.
És un descobriment. I tu, Gori, quadre?
Jo me sona molt en aquesta frase, bueno, mallorquina, sí. No? De quan veus a qualcú fer ridícul. I dius, sí. Quin quadro. Sí. Jo me recordo.
40 setmanes, però, sí. No? Quin quadro. Quin quadro.
No sabia si aniries cap a esquadre elèctric.
També ho he pensat.
Però era molta, però no molta feina.
No toquen tanta electricitat. Nosaltres. Per tant, no me ve tant. Però...
I a tu, Xavier?
Pues mira, jo... Evidentment, totes aquestes, no? Sobretot aquesta darrera en Setmanes Front. De fet, totes deia Quin Quadro. Però hi ha un amic, en Juanma, que quan jo vaig començar el Consell de Joventut, ell era allà també, no? De fet, era el president. I ell emprava molt la paraula quadros. Mm. I clar, jo me xocava molt, perquè era la primera vegada que vaig sentir que qualcú se referia a quadres parlar d'equips, d'estructura, de gent.
Quadres
de mandos. Exacte. No només de mandos, sinó també de gent, no? I clar, era una cosa que deies, però com pot ser? Jo no sóc... I és una d'aquestes coses que me recorda moltíssim en aquest punt, no? Lligat amb el que deies, Patricia, de sard, d'això, això m'ho fa pensar amb calma, perquè és el que et dediques quan mires un quadre, no? Aquesta sensació de tens, no? De fet, també, que és el que faim quan estem esperant, acabes mirant els quadres, no? D'allà on ets, no? Un poc aquesta sensació de tens, de pausa, de relax, de paladejar un poquet aquesta pintura, sigui estrata, sigui figurativa, el que sigui, no? Però bueno, aquestes dues cosetes. Ja pensava, dir, bueno, el millor Mongori també surt el quadre de comandament, no? Per allà de
informació.
Ara ja no li diuen sard, que li diuen capells.
Sí, ara totes en anglès.
Exacte, sí, no? Però bueno, aquestes coses.
Pues ja és quadre de mando, també, eh? Correcte. Això és el que... Sí. Mm.
I relacionat amb el que tu deies, Xavi, dels quadres que emprava aquest amic teu, és vera que els equips estan en quadre, si els ha faltat gent, o una quadrilla, que també deu venir de quadre, no? Sí. On dona a boca a grup de gent organitzada, però per fer alguna cosa, no? O per jugar a futbol i ficar un gol, o per fer feina a una empresa, o per dirigir, o per la que sigui.
Sí, perquè llavors, ara tirant desfil, esquadra deu venir de per aquí, no?
Sí.
Esquadró.
Esquadró, de tal, sí. Sí, no tant per la sí. regla, no? Sinó per relacionar-te amb quadre com a grup, no? Amb un equip, no? Un poc aquí, supos que jugant en paraules.
Mira, jo sempre...
I de fet, l'equip és una esquadra.
Correcte. En italià no se diu...
Una esquadra, no? No sé com t'ho diu.
Ah, sí, no sé, però allà ha estat bon accent.
Polisèmics i políglota.
Políglota.
Com allà.
M'ho pujaran en el sou, ja ho veig.
Te donarà per canviar la pila.
Nosaltres aquesta setmana hem tingut una conversa davant d'un quadre d'en Miró, justament. A més, aquest quadre que té una gran taca blava, amb un puntet negre damunt, i ja. Per tant,
és un repte, avui em miro a prop.
Molt relacionat amb el que deia na Patricia, no? Per entendre, per captar, per... I hem tingut una conversa davant un quadre elèctric. Amb un,
molt important, eh?
Amb un
no el poden
professor
fer de
menys. D'electricitat.
Però va ser una conversa agradable.
Sí, molt agradable.
O botaven xispes. No, no, sí.
Mira, va ser tan agradable que quan vaig acabar me van aplaudir. Això no ho hem amès, però...
Molt bé, no?
Mos van aplaudir, per tant. I deixeu-me dir una cosa que no és, crec que la vaig dir quan fèrem el programa. Tant el director del Museu del Baluard com un alumne dels cursos d'instal·ladors, varen dir el mateix respecte a enfrontar-se a una pintura com una d'en Miró o un quadre elèctric, que és ser valents, no tenir por, mirar-ho amb ganes, no? Amb valentia, no passa res, provar, experimentar. I mira quina cosa que tots dos, en coses totalment diferents, s'enfrontaven en aquell quadre de la mateixa manera, no?
Fixa't.
Xulo, eh?
Sí.
Ah, sí, sí. I alguna cosa més de quadre o passam a la següent paraula?
No, ha quedat quadrat.
Sí. No ho desmuntaries.
I de si ha quedat quadrat, anem a rematar-ho, vinga.
Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura, la pell ben gruixuda i demà no cauré en el parany. Només deixi'm un minut i entendrà perfectament exactament el que he viscut. El forat del taló em permetia...
Aquesta és una cançó dels Amics de les Arts que se titula Apunto o Apunto Shakespeare, no? I parla un poc de teatre i de la manera de fer el teatre. La paraula és apuntar. A veure, Patricia, apuntar.
Mira, el primer que em ve en el cap amb apuntar és apuntador de teatre. És curiós, eh? És curiós. Moltes me duen a teatre avui, de ses que mos proposaves. I I té una màgia per jo, no? La de l'apuntador, perquè tampoc no ho veiem ara ja. Entre prompters i històries ja no veiem apuntadors, però devia tenir el seu que dedicar-se a aquestes feines i en el mateix temps, en els actors i actrius, saber pues com, en quins moments i com seguir l'apuntador. Però així tot, m'aquest per jo en el concepte manual d'escriure. Jo som de ses de prendre punts de tota sa vida a sa carrera. Jo crec que vaig fer un exercici de mà brutal perquè, bueno, vaig estudiar dret i, per tant, però imaginar el que vaig escriure.
Jo sí.
I, a més, els res, jo. Vull dir, no els agafava de ningú, no, jo. Bueno, pues alguna cosa m'ha de quedar o devia anar dins meu ja, perquè encara ara, si segueix una formació, una conferència, escolt, necessit prendre notes, necessit fer un encara que sigui un guió, perquè si no me fuig, és com que no ho retenc igual. I també per preparar un judici, per fer qualsevol cosa, necessit paper i boli. I per tant, jo valoro molt el significat de la paraula apuntar i en una era tan digital com la que estem, les notes del mòbil, jo som de les de llibreta, d'agenda, me direu, ala, venga, carca, però vos promet que si no tinc boli i paper, el mòbil me serveix per suposat, però per aquestes coses no, ni per idees, ni per esquemes, ni per necessit paper i boli.
A veure, Gori, és una carca, Ana Patricia, o no?
No.
No m'ho dirà, ara aquí.
No ho diré.
Estem a 2 metres, o 1.000 metres.
Però ara l'escoltava i mira que jo em va apuntar, penso unes altres coses, però m'ha recordat aquella frase mallorquina de quan vas a un lloc i hi ha poca gent i que diuen no ha anat ni l'apuntador. I ara m'ho ha recordat i no...
Jo som com això.
Sí, és la veritat.
Ja, perquè l'apuntador no... hi havia de ser.
Claro.
Sí o sí.
No ha anat ni l'apuntador.
I no hi havia una obra que moria tots fins a l'apuntador?
Sí.
No sé si era Don Juan Tenorio.
No ha quedat ningú, ni l'apuntador.
Ni l'apuntador, també. I de tu què t'aboca
a
apuntar?
Jo apuntar quan t'inscrius a qualque cosa. Uh-huh. Jo és el primer que va venir al cap, és quan... hi ha aquest curs, vinga, m'apunt, o hi ha aquesta festa, vinga, va, m'apunt, o...
Saps? Tu t'apuntes a un bombardeig.
Jo m'apunto a un bombardeig. Ah. Jo sempre som des que sempre estic emboiat.
Uh-huh. I tu, Xavi?
És que anava a dir això mateix. Això d'apuntar-me a un bombardeig, jo me tires a piscina. Vull dir, és una d'aquestes coses. Jo som molt també d'anar apuntant. És vera que en aquest cas jo vaig més digital, excepte si són coses molt urgents o que sí o sí he de fer, que llavors necessita apuntar-les a mà, encara que sigui un paperet, tot per la dur, en el teclat desportat i l'enduc sempre algun, amb alguna cosa que me queda en marxa, no? Però necessit. I ara que estàs, que estic amb tot això d'acompanyar equips, persones, etcètera, no? Pues me va molt bé apuntar-me així al vol paraules o frases que diuen els meus companys, els meus companys, això, no? Perquè després pots repetir amb aquesta mateixa expressió que han dit, pots continuar treballant i és molt interessant, perquè clar, l'expressió no me l'he inventada jo l'he apuntada, per l'ha dit de la persona, en aquest cas. No?
I penseu aquesta que apuntar vegada també ajuda a ser retentiva, a l'organització, no? També pensant en els estudis, en si tablets o no tablets, si mòbils o no mòbils, a les escoles, etcètera, no? L'importància és apuntar.
Claro.
Jo diria que fins i tot això està estudiat. Jo he llegit, algun no fa massa, que... No, ara ja sé, una psicòloga m'ho va explicar, que escriure manualment exercita unes parts del cervell que no s'exerciten amb un ordenador, amb un teclat, amb un mòbil o amb una tablet. Uh-huh. Tal vegada podríem salvar aquestes tablets que tenen llapisos i que te permeten escriure el més prescut o el manual, i traslladen a un text amb un Word, per exemple. No? Però me va fer molt d'incapié amb això, com qui dir, no va estar malament, que escriure amb sa mà activa un espai de cervell diferents. I jo estic segur de que si a mi me fessin un estudi cerebral, jo retenc molt més el que he escrit. El que no he escrit i he escoltat només, no ho retenc igual.
Quants són els vostres apunts?
Bueno, ara ho he... jo vos ho mostrava, segurament, una Patricia. Jo em pleix iPad, sí. Però és vera que ho escric a mà.
Ah, bueno, jo m'agrada molt. És una fórmula mixta.
Els papers se me perden i l'iPad no el perd mai. Mm. I sempre tinc aquí apuntat i sol prendre bastantes notes manuals en l'iPad, sempre el dut damunt i la veritat que m'ajuda molt. Jo crec que també apuntar t'ajuda a estar a punt. També, que no sé si té qualque relació, però crec que pot ser un poc una manera de que el teu capet presti més atenció, perquè a vegades quan t'escrius, estàs tan avesat a escriure en el mòbil que moltes vegades no prestem atenció a el que escrivim. No? I crec que així has de posar tota la concentració per escriure bé i crec que això sí que te fa retenir molt més informació.
Sí, jo crec que tot el que escrius, sí, segurament manual ho retens molt més, però qualsevol punt que fas, sigui en digital o sigui en teclat o sigui manual, queda molt més. De fet, jo sempre ho dic quan estic en una reunió, encara que siguin dues persones, jo vaig prenent notes, val? Perquè també m'ajuda a apuntar alguna idea o alguna connexió que te sorgeix en el moment, no? Llavors l'apunta a la columna de vora i així ja la tenc per després i me serveix per recuperar fils, no? Per seguir estirant fils.
Ara me fas pensar, una clienta me va demanar una vegada, i tu ara que tot està modern, per què no graves la reunió que varen tenir ell i jo, no? Perquè jo necessito prendre moltes notes de lo que me conten, perquè a vegades en tenc dos o tres per escuts i si no ho apunt no sé de quin és que. I me va demanar, i per què no ho graves? Tens programes d'aquests que després t'ho transcriuen perfectament. Perquè pues és que ràpidament li vaig dir, és que no és el mateix. Són jo que faig un procés de selecció de lo que realment m'apareix important, de lo que a vegades se me perden coses, no? I per tant, quan acaba la reunió, a vegades repat les notes i les complet. Però no seria el mateix per res, tindria fulles i fulles i fulles d'una transcripció, d'una gravació, com les actes de les reunions, que els programes informàtics te transcriuen al momento, però no seria ni per fer-hi el mateix. Jo faig la meitat de la feina anotant i escrivint i prenent notes. Igual que em va passar la carrera. Els primers anys era un poc novatilla, però els darrers anys de la carrera pràcticament tenia la meitat de la lliçó estudiada anant a classe i prenent tots els punts, perquè ja havia fet l'exercici d'escoltar, entendre i reflexar. I record, ho diré baixet per si m'escolta, filosofia des dret, pràcticament va ser això la meva feina per anar a l'examen. Anar a classe, escoltar, prendre notes i al ruedo.
Quedes amb aquest vocabulari.
Perquè, bé, també és vera que eren classes molt més pràctiques, més interactives, debatien, comentàvem i tal, però jo recordo i vaig pensar, menys mal que vaig prendre punts, perquè si no, no sé com hagués aprovat l'examen.
Jo estic totalment d'acord amb tu, perquè jo a la carrera també era el que passava els punts a tota la classe, perquè tothom me demanava, me passes els teus punts, perquè jo anava cada dia a classe, no fallava mai, i apuntava tot, inclús el professor ha hecho énfasis en no sé què, ha dit que això podria sortir l'examen, aquesta pregunta, i ho tenia tot apuntat, i tate, que era el que havia apuntat, i és que anàvem a classe i prestàvem atenció.
Tens la meitat de la feina feta, clarament.
A part de que prestes atenció, veus també el professor en a què li posa interès i a què no, i se nota molt.
Després, ara, un lince que poguessis apuntar fins i tot el que el professor tot. Deia que dèiem...
I a més, a mi no me'ls ha demanat.
Ara deixeu-me de fer una frase, en Gori apuntava maneres.
Claro, lo que passa que... està bé. Lo que passa que jo no ho feia a mà, es tenc que dir. Jo ho feia en l'ordenador.
Ah, molt perquè bo. Després, ja, ara t'anava a demanar jo com feies.
Després, quan acabava, les posava i, clar, els meus eren... Bueno, corregides, tenien apuntes, fosforitos, tenien colors... i, claro, eren
un... Segueixen rolant els teus apunts?
Mira, ara no ho sé, però fa dos o tres anys sí que m'ho varen dir. Que han estudiat amb els teus apunts. Jo vaig dir, amb els meus apunts, ja no deuen ser ni bons.
Jo, en canvi, no els podia compartir, perquè un dels requisits per prendre o per apuntar bé és tenir bona lletra.
Claro.
I la meva és fresta. A més, jo per fer més via emprava algun símbol.
Sí, jo això ho vaig fer, me vaig crear la meva pròpia simbologia.
Abreviatures, no? Sinó símbols.
Sí.
No una X, no una Q mollada. De fet, recordo un examen de filosofia del dret, a la mitja primera pregunta la vaig contestar amb...
En signes.
No te va posar la mateixa nota que una Patrícia.
No, perquè a més l'havies d'anar a llegir després. Ja.
Ah, val, jo no m'ho va deixar.
Jo tenia un professor que cas te feia anar a llegir i tu llegies l'examen. I clar, em diu, i després mor, una part de la nota és la cara que vosaltres posava quan llegiu el que heu escrit. Perquè vaig realment, si m'ho estàveu donant compte de lo que deies té un sentit o no té un sentit. No? Ell m'ho deia això, jo dubte que realment ho fes així, però és vera que tu quan llegies la teva... I clar, la primera, jo veia un interrogant i quan vaig començar a llegir dic, no ho has entès, no? I em diu, és que m'havien posat difícil, però com tu mai. Si vien entre la lletra i els símbols, va ser molt difícil seguir.
Però vares a provar.
La vaig treure.
Vale, ben normal, ben normal.
Molt notable, ben orgullós que estava.
I de res, apuntau les claus d'aquest programa de dilluns a divendres, de 10 a 11 des vespre, de dilluns a dijous triem una paraula polisèmica i els divendres de 10 a 11 el que feim és conversar sobre aquestes paraules polisèmiques amb aquestes converses polisèmiques que mos hem inventat i de les que avui formen part, na Patricia Fernández, en Gori i Jaume i en Xavier Torrents, i encara mos queda una paraula.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversitat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Idò, Luciano Pavarotti i amb aquest Rigoletto, acte tercer de la dona immòbile, continuem aquestes converses polisèmiques i acte a la paraula. Eh? De fet, venir bé, no, Patricia deia que havia teatre, mira, també tenim òpera.
Sí, sí. Eh?
Que també tenim actes en el teatre, efectivament, i moltes més coses, a veure, Gori, acte.
Jo acte, el que me ve és immediat. És a dir, va morir a l'acte. Va ser a l'acte. I sempre ja, me'n recordo això. És ja. També supos perquè que nosaltres som gent molt nerviosa i és en plan, vinga, acte, actua. És a dir, no enredis. Si no, fes. I també pues, supos que m'ho ve d'allà.
Uh-huh. Acte, Patricia?
Jo, a mi acte me suggereix acte sexual, directament. Crec que és... però jo és una paraula formal, solemne, no? I quasi sempre la complet així. Després dels actes de teatre o els actes de música, no?
Uh-huh. Jo no, jo al revés. Jo
però he pensat, ho he pensat...
Ho trobo perquè, molt feo.
Sí, perquè he pensat que segurament les generacions d'ara ja no ho empleen. No ho empleen.
Això és una paraula de la generació des dels Ramoses a televisió.
Sí, supos que ve d'enrere.
És que jo no he dit mai vaig a fer s'acte.
No, home, clar que no, jo tampoc. Per més que siguem de generacions
molt romanes.
És que només s'ha de... Quan no podies dir una altra paraula.
Però la paraula acte, per jo té com a la continuació.
Clar, es doble, no, per tu?
Sí. I el que deia, crec que les generacions d'ara, per res... Un poc també amb aquest sentit, no? De la solemnitat o de la serietat o de la cerimònia que li dona l'expressió, no? Que crec que avui en dia és molt més juger, no? Però és el que m'ha suggerit. Tu mos demanaves que el primer que te venen al cap, doncs m'ha vengut això. I com això no se controla, doncs
com una progeria.
Doncs el compartes.
I en Xavier Torrents, acte?
Allò m'ha ve esdeveniment. No? Un acte com un esdeveniment, una activitat, un X, no? I després, clar, seguint aquest mateix fil, me ve una frase que deia molt en amarga, que és activitat per activitat, activisme, activitat sense reflexió, passotisme, no? I és una frase que deia molt quan estàvem amb associacionisme juvenil, perquè una de les grans crítiques que se mos fa a les entitats socials és que de vegades... De seguida mos posem a actuar, activitat, no? De seguida mos hi començam. Que per una altra banda és el nostre fort, no? Perquè som molt àgils en donar resposta i tal. Però clar, mos menges curt termini, amb això que és de l'acte d'hora d'immediatesa, no? Val, no, lots, vinga, hem de deixar de pensar perquè mos han de poder fer feina, no? I està molt bé, però de vegades necessites un punt de pausa per veure, donar-li un punt de visió, per veure cap a on mos durà aquest començar...
Sobretot si s'acta et sexual. Que no sigui tampoc tan ràpid.
Sí.
No vull dur per allà la conversa, sí. Però...
No, pues,
no pensava que li duessis.
Tenint en compte que has dit que tu no t'ho suggeria gens. No, jo també me fa pensar en actes socials.
Exacte.
Que a vegades dius, buf, tinc massa actes a la meva vida, no? Ara aquí, ara allà de sa... també me fa pensar en els polítics, no? Inauguracions, events... Bueno, igual s'ha substituït una mica per la paraula event, event social, això. Sí. Però actes socials també me ve. Crec que acte sempre el posa amb alguna cosa darrere.
Acte i seguit.
La paraula tota sola me resulta molt contundent, com a molt... i la necessita amb algun altre complement darrere, sigui adjectiu, sigui...
Clar, jo, lligant, o sigui, posant llinatge, i és cert que sona igual, però que s'escriu diferent, me du acte de reunió.
Ah, un acte de...
Val? I és cert que és femení.
Sí, en aquest cas és acta.
Exacte, no? Però clar, et sols el mateix, evidentment,
sí,
et cerveix.
Sí, et cerveix, sí.
És que acta
i d'actes de reunió, sí que...
Ostres, sí, creu-me, en tenim col·lecció.
És que acta és una paraula fea.
És contundent, sí.
No és molt
i això que és curta,
no sona molt
i és mala
bé,
de pronunciar.
És dura.
Si ho penses bé, realment...
Per això, jo li he posat tot d'un adjectiu.
No, tu has dit l'home guapo.
Per tant, ell és més de reacte.
I escolteu, reprenent el que deia en Xavier, lo d'acte-activisme, l'activisme torna a estar de moda o no?
Jo crec que sí. Perquè amb aquesta cultura de l'immediatesa, tot allò que no sigui ja començam a fer, costa molt de fer entendre. No? Ah, és que jo vull col·laborar amb altres. Ah, molt bé, mos veiem un dia, t'explicam què fem, te donem quatre pautes, una petita formació, perquè si dius formació dius no, és que jo vull començar ja. O sigui, ja, ara, punt. No? I dius... és que això no funciona d'aquesta manera, no? Aquesta immediatesa, aquesta rapidesa duen al final en aquest activisme, no?
Un acte irreflexiu.
Bueno, jo crec que, sobretot si parlem de generacions més joves, no? O bastant més joves, zetes, alfas, totes aquestes, no? Alerta que aquest acte ha de tenir un bon propòsit a darrere, perquè si no em vull saber res...
Totalment d'acord.
És a dir, no me demanis un compromís a mig llarg termini, estic parlant de mesos, anys, etc, però el propòsit m'ha d'agradar. Però després jo vendré només, entre cometes, només a aixecar pancartes, fer una campanya per xarxes, fer una difusió i tal, una cosa immediata on jo veig un resultat a curt termini molt tangible i es propòsit, sobretot, això m'ha de convèncer.
De fet, jo m'enduc això que dius en el món empresarial i antes les empreses triaven en els treballadors i ara són els treballadors que trien l'empresa en funció de si el propòsit de l'empresa els hi agrada.
I propòsit, va, cultura...
Això és una revolució meravellosa.
I va molt més, i va molt més amb el sou, eh? És a dir, no, que és una cosa evidentment que influeix, però realment trien a l'empresa perquè no, és que aquesta empresa fa això que jo m'agrada. I molta gent jove està molt conscienciada amb aquest tema.
Sí. Perquè després parlem malament d'ells. Quantes que nosaltres...
No, és que no, nostres... no se pot parlar malament dels joves. Els joves som una generació enganada, en certa part.
Jo defens molt, ara mos voto.
En gran part, ja sempre ho he dit.
Però vaja, que no els... en castellà diríem no les arriendo la ganancia, no sé com se tradueix. Ho tenen molt difícil, molt més difícil que nosaltres... en sa immediates, en sa velocitat, s'acaba tot, en sa vertigen, en sa...
Tot, i que antes el món era petit, el món és infinit, ara no competeixes amb el negoci de vora, competeixes amb el
de tot
tio d'un carrer, d'un poble d'Alemanya, que resulta que, ostres, té el mateix... Tot se fa molt complicat, no només a nivell empresarial, a nivell relacional, a nivell tens, te'n pots anar a estudiar a qualsevol banda del món, te'n pots, no sé, és a dir, no ho critic, sinó simplement que és diferent, llavors troc que ha canviat molt i que som també una generació, la d'ara, on els recursos que té no li donen per formar una vida autònoma. És a dir, no hi ha cap jove avui en dia que se pugui comprar una casa. Se pot endeutar per comprar una casa, però molt difícilment serà una casa equiparable a la que altres generacions se varen poder comprar. I necessitaran ajudes dels pares, si els pares els poden ajudar. Llavors, és una generació un poc frustrada amb aquests temes perquè el que realment hauria de servir és dir, jo som Rutxer, el sou base d'avui en dia que cobra una persona... És que és molt complicat que puguis estalviar qualque cosa. És que és molt complicat. Tot és car. La compra és cara. La llum, caríssima. L'aigua, caríssima. Ja si t'han de patir si comences a tenir fills i tot això, ja ni te compta.
Sí, heu dit qualque vegada que és el gran frau que els estan fent, no? Perquè els han dit estudiau, que tindreu més oportunitats, formeu-vos bé, vegeu món, aprofitau idiomes, altres països, etc. No? No vos quedeu en curt termini aprofitar o tal, i després resulta que...
Després és buit.
I s'ha donat una situació, sí, no? També, que aquells que no valen voler estudiar o que no servien per estudiar i que varen passar una FP, no servien per estudiar, entre comates, eh?
Sí, amb batxadars de...
Se'n varen anar a fer un FP i ara tots aquells que fan FP són un professional...
Molt cercats.
Molt cercats, molt més sol·licitats.
Ben remunerats.
Que un universitari que treia 10 a sa carrera, m'entén? Lo qual és molt curiós. És a dir, també ve molt relacionat perquè se van perdent els oficis. I els oficis, és a dir, un electricista, un llanterner, un marmolista que xerava davant, antes, ara ja no n'hi ha. Llavors, els que hi ha, s'ho cobren bé.
Sí, sí. I m'acab d'apuntar ofici com a paraula polisèmica, perquè crec que no l'hem feta. M'agrada.
I això que deia en Gori són actes concloents.
Jo, a què conclou aquí? Aquesta primera conversa polisèmica. Patricia Fernández, gràcies.
Encantada.
Mari Jaume, gràcies.
Moltes gràcies.
Xavier Torrents, gràcies. Ha estat un plaer.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Ara comença, entre avui i demà, la novel·la, una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana. Capítol 1. La carta.
Som la Núria Sastre i acabo de fer 33 anys. Som periodista freelance i visc a Palma. I fins fa una setmana, la meva major preocupació era decidir si havia d'acceptar l'encàrrec d'escriure sobre hotels rurals o sobre rutes gastronòmiques. Dimarts de matí vaig rebre una cridada del notari de Sóller. El meu padrito meu havia mort una setmana abans, als 88 anys, i havia deixat testament. L'únic que m'havia llegat era una pila de cartes velles i un quadre petit que sempre havia penjat a la seva habitació. El quadre era curiós, una vista de Cabrera des de la mà, pintada amb uns colors molt vius. Sempre li havia demanat per què tenia un quadre d'aquella illa tan petita, i ell sempre en responia amb un somriure.
Qualque dia ho entendràs, nina.
Però el que em va sorprendre de veritat va ser la primera carta de la pila. Estava adreçada a mi, en la seva lletra tremolosa dels últims anys.
Núria, si estàs llegint això, és que ha arribat el moment. El que te vaig explicar de la meva joventut no era del tot cert. Perdona.
Vaig dubtar si continuar llegint. Tenia por del que podia dir-me, però la curiositat em va por de més. Pareixia un assumpte per a l'equip de Font de Misteris d'IV3 Ràdio. Vaig seguir llegint.
Durant la guerra vaig fer qualque cosa de la que no estic orgullós, però tal vegada pot ajudar a les nostres illes. Hi ha qualque cosa amagada que els poderosos d'avui no voldrien que sortís a la llum.
Al final hi havia una mena de poema o endevinalla.
On els francesos varen plorar, davall de la pedra més gran, set passos cap al sol naixent. El primer acte de la veritat t'espera.
Vaig agafar el bolígraf i vaig començar a apuntar tots els detalls estranys d'aquella carta. Vaig remirar el quadre de Cabrera, on els francesos varen plorar. Recordava que durant les guerres napoleòniques, Cabrera havia estat una presó pels soldats francesos. Milers d'homes varen morir allà. Era un número que no coneixia.
Núria Sastre, som n'Antònia Vidal. Mira, som la veïnada d'Esteu Predí. Necessito parlar amb vostè urgentment.
Sí, digui'm.
No per telèfon. Miri, és que han vingut uns homes aquest dematí demanant per les coses d'en Tomeu. Homes que no eren del poble. Em sap greu dir-li-ho, però crec que van entrar a casa seva després que vostè se n'anés.
El com va començar a bategar més aviat. Homes que no eren del poble. Què volien de les coses del meu padrí?
Senyoreta, el seu predí me va dir una vegada que si li passava qualque cosa li digués a vostè aquesta frase. Si ella més petita guarda el secret més gran. No sé què vol dir, però ell va insistir molt.
La comunicació es va tallar de sobte. Vaig intentar tornar a telefonar, però el telèfon sortia apagat. Vaig agafar el quadre, les cartes i vaig baixar tot d'una cap al cotxe. Havia de sortir de casa meva immediatament. Aquelles paraules de l'Antoni em tenien preocupada. Homes que no eren del poble cercant les coses del meu padrí. Vaig arrencar el cotxe i vaig sortir del pàrquing. Al cap de pocs metres, vaig veure pel retrovisor un cotxe negre que em seguia. Cada vegada que jo girava, ell girava també. Conduint cap a la carretera de Sóller per anar a veure la veïnada del meu padrí. No podia treure'm del cap les paraules d'en Antònia. Si ja més petita, guarda el secret més gran. Cabrera. I el quadre que tenia al seient del copilot semblava mirar-me amb aquells colors tan vius. El meu padrito meu sempre havia estat un home discret, treballador, que només xerrava del present. Però ara me n'adonava que potser havia viscut una vida paral·lela que jo mai havia sospitat. Vaig aturar una benzinera a mig camí de Sóller. Vaig obrir un altre pic la carta i vaig llegir la darrera línia, que abans no havia vist.
El primer pas és Cabrera. Després segueix les illes cap al nord. La veritat t'espera la darrera.
Acabeu d'escoltar el primer capítol d'Entre avui i demà, la novel·la, una producció de The Accorde Agency i V3 Ràdio.